Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Punt final a les subvencions nominatives per a les entitats de cultura de Sant Cugat. Per raons jurídiques, l'Ajuntament haurà d'explorar una nova fórmula per poder donar-los suport. Mentrestant, a partir de 2025, les entitats podran presentar-se a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, assegura que els diners hi són i estan reservats per a les 17 entitats que fins ara rebien una subvenció nominativa. Així, el que popularment es coneix com a convenis de col·laboració s'han acabat. Això sí, hi ha una excepció. Quan una entitat faci anys, podrà rebre una subvenció nominativa. Aquest govern vol urbanitzar l'Avinguda del Baixador, fer les obres d'una vegada i bé. Així s'ha expressat el vocal de Vialitat, Xavier Humet, a la Junta de Veïns de Vall d'Oreig de desembre, on s'ha aprovat per unanimitat que sigui l'MD qui entomi la gestió del projecte. Així, l'administració descentralitzada haurà de sotmetre a aprovació una nova modificació del projecte, amb la voluntat d'executar les obres per fases. En tot cas, des del govern es mostren prudents i, de moment, no parlen de calendari. I l'MD de Vall d'Oreig justifica amb dades la demanda que l'aparcament a l'entorn de l'estació dels ferrocarrils sigui d'ús prioritari per al veïnat de la vila. Segons un informe elaborat per l'administració descentralitzada, amb xifres del mes de maig de 2024, només el 18% dels vehicles aparcats a la zona, amb 732 places, eren de Vall d'Oreixencs. La resta són de Sant Cugat, un 44%, i de fora del terme municipal, un 38%. I canvis a la composició de la Junta de Veïns de Vall d'Oreig. El fins ara vocal de portaveu de Vox, Pablo Baucells, deixa el càrrec. Segons ha explicat durant la sessió plenària d'aquest dijous, és una decisió que ha pres per motius personals. Encara no s'ha donat a conèixer qui el substituirà. La cita prèvia per al campament reial s'obre aquest divendres a les 7 de la tarda. Els emissaris de Ses Majestats, els Reis d'Orient, s'establiran al claustre del monestir a partir del 2 de gener per rebre les cartes de tots els infants de Sant Cugat. Així, tots aquells que vulguin lliurar les seves cartes ho podran fer de les 3 de la tarda a les 9 del vespre. A més, el campament estarà adaptat per infants amb TEA i altres col·lectius amb necessitats especials de 3 a 4 del migdia, amb unes condicions especials de so i de llum. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 20 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Bernat Vella, Josep Amorós i Lourdes Dalmau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Parlarem de la cavalcada de Reis amb membres dels Amics dels Veterans i la Regalèssia, encarregats de l'organització. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui, la síndica de Greuges, Helena López Macho, farà balanç de l'activitat a l'oficina aquest 2024. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Sara Vella. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en dos temes: els canvis demogràfics a la ciutat en concret i al país en general, i l'assetjament, sobretot entre els joves, a les xarxes socials. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Ferran Garcia, company d'administració de la casa, Josep Amorós, escriptor i professor, i Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa. Molt benvinguts, molt benvinguda.
Bon dia.
Molt ben trobats.
Bon dia.
Si us sembla, comencem pel tema de l'assetjament a les xarxes socials. Aquest desembre ha estat notícia que el periodista santcugatenc Jofre Llombart havia presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils a la xarxa social Instagram on es comparteixen missatges anònims vexatoris i que vulneren el dret dels menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombart, on diu: Han estat publicant acusacions, calúmnies, rumors, insults i violacions a la intimitat de desenes d'adolescents de Sant Cugat. La denúncia presentada s'ha ampliat també a altres famílies que s'hi han anat afegint al llarg dels dies. És per un delicte de descobriment i revelació de secrets, segons ha informat aquesta casa Cugat Mèdia en el seu dia. Bé, a mi el dubte que em sorgeix de tota aquesta problemàtica, que en aquest cas a la ciutat, diguéssim, ha sortit a través del Jofre Llombart, que és pare d'una d'aquestes alumnes afectades per aquesta... per aquest perfil emparat en l'anonimat de les xarxes socials, en aquest cas d'Instagram, és si podem controlar les xarxes socials. Quines eines tenim o quines podem arribar a tenir per tenir control, i si creieu que hi ha de ser o no a les xarxes socials. En aquest cas és Instagram, però podríem parlar de X, podríem parlar de Facebook, tot i que el perfil de Facebook és gent doncs més gran possiblement, o de TikTok.
De Facebook van marxar tots quan van veure el primer like de les seves mamis, això és obvi. I Twitter no els agrada. TikTok és la bomba. I no ho sé, perquè jo ja m'he perdut. Però això és una miqueta allò de les portes del camp, no? Per cert, el Jofre, gran amic i molt proper a aquesta casa. Esclar, és complicat, perquè, mira, si vols, a nivell anecdòtic, però, esclar, jo quan, sobretot, òbviament, en el moment de la pandèmia, estava a la uni, feia classes de matèries de comunicació, i els exàmens els fèiem telemàticament, òbviament, mm-hmm. I cadascú amb el seu ordinador. Amb la qual cosa tens accés a tot. Bé, quan hi ha internet, perquè si no hi ha internet s'acaba el món.
És el cas d'avui, que tenim problemes de connexió a internet en aquesta casa i possiblement a moltes de les de Sant Cugat.
Doncs, esclar, hi havia sempre aquell punt de sospita de dir, ostres, et faran l'examen connectats, no? Amb les mil coses. En definitiva, ara, per fer-ho ras i curt, els deia, no ho feu amb intel·ligència artificial, no ho feu. No ho feu en ChatGPT perquè us pillaré. Com ens penses pillar? Aquest tio... Parlàvem doncs, amb la gent de tercer, bàsicament, amb 20 i pocs anys. Home, és molt fàcil. Jo senzillament ho pregunto, agafo el teu examen, el fico a ChatGPT i li pregunto, l'has fet tu? Òbviament que no ho feia, perquè això no és absolutament no és infal·lible. Però bé, més o menys s'ho creien. Escolta, és un problema, l'assetjament és un problema seriós. El que passa és que de difícil solució, perquè torno a dir, és allò de les portes al camp. Aleshores, bé, a Austràlia hi ha hagut una sèrie d'experiències interessants, uh-huh. fins i tot a nivell legislatiu, tot i que jo no sé si el canvi va per legislació, perquè al final no podem evitar. Tu ara agafes un nano de 4 i 6 anys i t'agafen un llibre, a mi m'agrada regalar llibres per raons òbvies, regaleu llibres, per cert, aquest Nadal, m'agrada regalar llibres, i agafen el llibre, l'obren i volen ampliar la imatge amb la fulla, amb els dits.
Però això és perquè els hem ensenyat als adults, ells no neixen amb el xip, no?
No ho sé, a partir dels millennials crec que és així. Jo recordo que el meu pare em donava el mando a distància de la tele i em deia, pues arregla'm això que no m'aclaro. Doncs ells han nascut amb això. I quan jo vaig començar a treballar, estava en una empresa d'assegurances, estava en màrqueting, i l'ordinador ocupava una planta sencera del carrer Tusset, i la memòria del propi ordinador, o sigui, tot eren exteriors, la memòria del propi ordinador tenia 72 cas. Ara portem 128 gigas a la butxaca. Gigas! Mm-hmm. Esclar, i això és progressió geomètrica, aleshores... No ho sé què podem fer. Sí, és clar, o sigui, controlar què miren, què no veuen, què no sé què.
Hi ha una normativa que diu que a les xarxes socials no s'hi pot tenir en compte fins que es tenen 16 anys. Això, per tant, ens deixaria que els joves podrien tenir accés, si parlem de l'edat escolar, a partir de primer de batxillerat o quan fessin un cicle formatiu de grau en mitjà. A partir d'aquí hi ha la norma del dret i hi ha la norma social. No? Hi ha una responsabilitat de pares, mares, tutors, i de la societat en general, perquè si no passa allò de és que aquest en té.
Però si la Lourdes té un iPhone...
És que jo sóc el... Em fa ser el raret de la casa. Ferran, tu que tens criatures de diverses edats, sí. No sé si t'has trobat en aquesta situació, sí, que si bé tu li pots dir, escolta, fins als 16 anys no hi ha Instagram, perquè així ho marca la normativa de la mateixa plataforma, entres en una altra guerra, per dir-ho d'alguna manera, familiar.
És complicat, és difícil, perquè nosaltres érem d'aquest grup, dels que triem en donar. Nosaltres, els nostres, mira, i encara he fet curt, perquè els hi vam donar amb els 15, però hi ha nanos que amb 8 anys, 7 anys ja en tenen, amb mòbils, amb capacitats d'accés a internet. Per tant, és un ventall. Estic d'acord amb el tertulià que diu que és posar portes al camp, però jo crec que hauríem de buscar un equilibri. Jo sempre penso que en el punt mig està la virtut. Evidentment, la norma restrictiva sola no aconsegueix solucionar el problema, i jo crec que també hi ha d'haver una part educacional, però també en els adults. És a dir, els adults hem d'aprendre també que aquestes eines que nosaltres podem fer servir, les fem servir amb seny, amb judici...
Alguns.
Alguns, els que... Els nanos això no ho tenen. És a dir, jo ara quan em llegia les notícies que anàvem a tractar i la norma aquesta que vol aprovar l'Estat, no?, de control de l'internet i tot això, i que recomana que a partir dels que sigui entregat a partir dels 16 i que es possibiliti activitats de sociabilització esportives a l'aire lliure. Els meus ja ho fan, això. Jo tinc fills que juguen al futbol, que els hi encanta, però els hi tira molt aquest món. Llavors, ja ho estan fent, això, i tot i així tenen aquesta problemàtica de les maquinetes, no? Llavors, nosaltres a casa, poso la meva experiència, el que hem intentat és posar un petit decàleg de normes. Per exemple, durant els àpats, els mòbils no es toquen. Som persones que interactuem, estem menjant, és un acte social en el que la família es reuneix per dinar i parlar. Quan acabem de sopar, els mòbils no es toquen. Per què? Pues perquè ja ha arribat el seu fi. És a dir, ja hem acabat de sopar i o estem sopant i ja no. Hi ha alguna coseta més. Això per una banda. I després, en el tema de la normativa aquesta que comentava el tertulià d'Austràlia, jo crec que pot ser que pot ajudar en certs casos. Per exemple, hi ha jovent que no té un control parental sobre aquests temes, perquè els pares, potser...
Perquè no hi ha moltes realitats socials i familiars diferents.
Aquí està. Mm-hmm. Llavors, perdona, Josep, ja no t'ho tornaré a dir més, tertulià. penso que pot ajudar, tot i pensant que la norma sola no soluciona el problema.
Lourdes.
Sí, bueno... Clar, el tema és super, super complicat i de fet el planteig ja hi és, en les escoles ja s'han plantejat, diguem-li, posar com a normes internes la no utilització dels mòbils.
De fet, des d'aquest any la Generalitat de Catalunya i la Conselleria d'Educació ja ha prohibit l'ús de telèfons mòbils estrictament a l'educació primària i a l'educació secundària. Només es pot fer servir en aquells contextos que els docents vulguin utilitzar els telèfons, ordinadors o tauletes per l'activitat acadèmica, diguéssim, eh?
Sí, i jo crec que això és
un pas endavant.
I tant. I clar, jo també sóc partidària de que no restringim les coses, però igual que la circulació, si tots anéssim per on volguéssim, no podríem circular. Per tant, s'han de posar normes. I aquí, sobretot, hi ha una part que encara és preocupant, perquè a nivell, per exemple, legal, els adults que ataquen a les criatures, vull dir, és un delicte penal, però quan són entrar menors de 16 anys, de 18 anys, tots dos, aquí tenim el buit, que és el que crec que és un dels problemes que s'ha trobat
en aquest cas,
no? Perquè, clar, què és el que s'ha de fer? Pues, per una banda, una educació de tothom, d'adults i també de joves. I jo estic esperançada, per exemple, i potser en un àmbit molt personal, però veig a la meva filla que amb una criatura que té petita, bueno, s'histeritza que no vegi la televisió, que no agafi un mòbil, que no agafi res, no els hi deixa tocar res. I crec que aquesta sensibilitat s'està, diguem-li, escampant més. De fet, a Estats Units, no?, on a Califòrnia, on
Silicon Valley.
Vull dir, els que allà hi treballen no volen donar un mòbil, una tablet als seus fills fins que no són adults. Per tant, jo penso que el progrés és una cosa que l'hem de saber acceptar i ajuda molt, ajuda molt. Qui no ha buscat alguna cosa que no sap per internet contínuament, la intel·ligència artificial, jo amb el xat aquest del tinc el Lucía, no?, que és com un membre que et permet preguntar coses com si fos el xat GPT, però de manera, o sigui, és una eina útil, però com qualsevol avenç tecnològic, és segons com l'utilitzem, i quan hi hagin persones que no tenen la capacitat de decidir què és el que els convé, s'han de posar la manera, no només de prohibir-ho, sinó d'evitar que tinguin accés, perquè heu parlat d'aquestes xarxes, com es diuen?
TikTok.
El TikTok i l'Instagram i tal, però n'hi ha una més perillosa, l'OnlyFans. No sé si la coneixeu, que és només de caràcter sexual i que està inundada de gent jove. I
bueno, dones, sobretot.
És terrible. És terrible, per tant, s'ha de posar alguna manera per controlar-ho. Sí.
Hi ha un altre ingredient que jo crec que juga en tot plegat, que és l'anonimat que permeten d'alguna manera els àlies i els avatars que ens posem a les xarxes socials. Nosaltres, quan ens relacionem en la vida, en el pla físic, per entendre'ns, no?, ens veiem cara a cara, tenim un nom o tenim un cognom i tenim un context que tothom pot arribar a saber. Ara, quan ens posem en el pla virtual, entrem a les xarxes socials, sí que és veritat que bé, et fan registrar amb un nom i cognoms, que tampoc crec que ningú comprovi que existeixi, amb un correu electrònic. Jo allà em puc dir Manolita 26 o com m'agradi, i interactuo a través d'aquest anonimat. Que es pugui interactuar a través de l'anonimat ens fa que siguem pitjors persones, perquè a mi a vegades se'm fa difícil pensar que alguns debats incendiaris que hi ha sobretot a X, o algunes actituds que hi ha, per exemple, en aquest perfil anònim que denunciava Jofre Llombart, on s'exposaven veritats i mentides de joves de Sant Cugat, se'm fa difícil pensar que això seria possible, o almenys hi hauria la mateixa dimensió si ho féssim cara a cara. No?
Et s'agrada pensar que tots som molt bons, però no ho som. La prova és que els nens petits són molt cruels entre ells. Tots ho hem estat i sense xarxes, no? Sempre hi ha hagut el gordo, el segato, els de tots, sempre ha existit. Aleshores, és més, quan descobrim, per exemple, casos com aquest de França amb aquesta senyora, o fins i tot assetjament sexual i abús sexual, de vegades el que veiem és que està dins de l'entorn que no ho pensaves ni boig i que dona una imatge de persona respectable i estupenda.
Sí.
O sigui, crec que hi ha un percentatge que diu, quan vas pel carrer t'estàs creuant amb un individu d'aquests. Per tant, no som tan bons.
Que difícil, eh? Perquè, esclar, a veure, tens raó. O sigui, el bullying, l'única cosa que té de nou el bullying és la semàntica. És a dir, és senzillament la paraula que ens hem inventat.
I que entra en una nova dimensió, no? Sobretot a les escoles. Si abans l'assetjament escolar, per entendre'ns, tenia un horari, no?, que era mentre les criatures estaven a l'escola, amb aquesta digitalització, aquest bullying es converteix, o aquest assetjament, que tenim la paraula en català, no?, es converteix en ciberassetjament, que és a dir, sí, que no hi ha moment de descans ni desconnexió, perquè et poden assetjar contínuament a través de WhatsApp o a través de xarxes socials.
Però ara penso que el problema de la xarxa, sobretot, és la sensació de la recompensa immediata, i això és, el que, això és el que els atrau tant, i no...
Ens atrau.
Ens atrau a tots, òbviament.
A tots, els adults també.
La resposta immediata, però sobretot la recompensa immediata. Aleshores, doncs bé... Què pots fer? No ho sé. Perquè també, a més, si entres en prohibicions, a tots ens atrau el prohibit. Eh? I estaríem afegint, diguéssim, un atractiu més al fet de dir, ostres...
Però i en lloc de la prohibició, treballar a través de l'empatia? No ho sé. Evidentment, la tecnologia i la revolució tecnològica hi és, existeix i cada vegada és més creixent. Possiblement no podem lluitar contra intel·ligències artificials ni contra gegants tecnològics com les xarxes socials. Les nostres criatures, els nostres infants i els adults en farem un ús, alguns, uns abús, uns altres, d'aquestes tecnologies. Ara bé, tenint en compte que jo no puc prohibir a tot l'alumnat que tingui un compte a les xarxes socials, sí que es pot treballar, evidentment des de casa, però també des de les escoles i instituts, amb un currículum que incorpori una visió d'aquesta tecnologia, d'aquest ús i un respecte, potser a través de l'empatia, perquè la Lourdes ho apuntava fa un moment. El problema d'aquests comptes és que, en aquest cas, en el de Sant Cugat, al darrere d'aquest compte on se feia aquest assetjament, hi ha menors d'edat. No només menors d'edat, sinó que són inimputables, per tant, són menors de 16 anys. Sí. Aquestes criatures no tindran, perquè no poden tenir, i així s'ha decidit a nivell penal les persones que hi entenen, que no poden tenir unes càrregues penals, no? Però els actes tenen conseqüències. Com ho abordem també des de l'educació? Ja que són eines que entraran a la nostra vida, i aquí crec que és molt difícil lluitar contra això, com empoderem els nostres joves i com els eduquem perquè siguin conscients de què tenen a les mans?
Això és feina. Mira, de casa, sobretot.
Hi ha coses... lamentablement, fa molt temps que no només eduquem les famílies. Educa l'escola i eduquen les xarxes. Per tant...
Però l'escola és més fàcil. L'escola bloqueja internet... I fins i tot pots bloquejar,
però és una qüestió de
fins i tot pots bloquejar cobertura, eh? I no tens connexió.
Jo dono classe al batxillerat i al batxillerat, escolta'm, quants cops ens connectem, perquè jo ho dic, sí, agafeu els mòbils en la motxilla, anem a buscar això, perquè és una eina.
Segur.
Que s'ha de tenir, vull dir, no pots... una tecnologia nova...
Però no que hi puguis accedir... Segur que tecnològicament és possible. És a dir, ara ens connectarem, pum, i quan ens hem de connectar, ens connectem, i si no, no hi ha connexió.
Això és servidor.
A l'escola, però això és fàcil a l'escola, en principi. A casa, escolta'm, jo de petit llegia el diari perquè el meu pare llegia el diari. Els meus fills han llegit llibres perquè jo llegia llibres a casa. Coi, si jo deixo el mòbil sobre la taula quan vaig a sopar, els meus fills també ho faran. M'entens el que vull dir?
Jo no vull dir...
Tu ho deies una mica abans, també.
Sí, jo en aquest sentit també el que vull dir és el dimensionament que això agafes, és a dir, el bullying, quan dèieu el bullying que es feia a l'escola, quedava allà, però el bullying a les xarxes socials té una embrancida i una durabilitat que...
I un abast, no? I un abast, també?
I que estem atacant a nanos que tenen una personalitat en formació, una psicologia en formació, són molt sensibles. Jo als meus sempre els dic, tothom a l'escola aporta, sigui gran, sigui petit, sigui gras, sigui prim, tots aporten, ni una sola vegada, a més, jo amb això és que sí, soc anti aquest tema, perquè penso que els nanos, una persona que tingui una necessitat de voler treure's la vida amb 14, 13, 12 anys, és que és algo molt greu. Per tant, jo sempre, en els nanos, quan parlem d'aquest tema, sempre els dic, encara que no t'agradi, que no et caigui bé, tots en aquesta vida portem colors, matisos. Per tant, si no t'hi pots avenir, no el maltractis, no el jutgis. Tu pel teu camí, ell pel seu camí. Però sí que penso que és un tema educatiu. El tema del bullying o el tema de dels acusaments aquests a les xarxes socials és educatiu. És a dir, aquests nanos que jo vull pensar que fan aquestes crítiques destructives d'altres companys, ningú els hi ha explicat, o jo vull pensar que ningú els hi ha posat de manifest el dany que estan generant en aquestes persones. És a dir, Jo sempre dic, jo tinc un fill que té una malaltia crònica i ho deixo aquí, cada mes vaig a Sant Joan de Déu. Doncs jo l'experiència que rebo de veure les vivències que hi ha en aquell hospital, a mi m'ensenya. Doncs jo trobo que aquests nanos necessitarien tenir una experiència d'aprenentatge sobre els danys que generen quan fan això, coneixent a persones que han patit això, per exemple, o com fan, que deien els articles que ens has compartit, molt ben referenciats, com quan es fan les campanyes del tabac, a les caixetes del tabac surt un càncer de pulmó que demostra el dany que genera això. Doncs han de ser conscients, jo crec que haurien de ser conscients del dany que generen aquestes pràctiques, perquè són...
Creieu que a vegades ja, és una mica des de la inconsciència o des de l'embranzida col·lectiva...
No, deixeu-me us digui que ja es fan a les escoles. Hi ha una classe, es diu tutoria, i es treballen els temes. Fins i tot col·laboren els Mossos, venen, expliquen per tot el perill que tenen personalment a través de les xarxes i també totes aquestes qüestions. Això es parla i es tracta. Però mireu, els hi expliquem molt a tot el problema de l'alcohol i fins i tot el tabac, veuen... És igual, eh? Si ells volen fumar, és que ni s'ho miren.
Són immortals.
És que ni s'ho miren.
Són immortals.
Jo no sé si vosaltres fumeu, eh? Jo en un temps havia fumat molt, no hi havia l'enganxina, però jo veig que la gent que fuma és que ni la veu, la òpia. Ningú es posa...
Estem parlant d'addiccions.
Clar. I aquí el problema està també a nivell neuronal, no? El que crea el cervell, la dopamina i totes aquestes coses...
Les recompenses,
ja està.
És el que dèiem abans.
I llavors l'acceptació d'un determinat grup social, no? I fas el que et demana aquell grup en el que tu t'hi vols integrar. I lamentablement és un problema.
Jo estic molt d'acord amb el que deies, és a dir, és cert. Sobretot que vagin iguals que ho han patit. Perquè ni Mossos que vagin a l'escola, ni res. Això són rotllos. Perdona'm, eh?
No.
Estic parlant des del seu punt de vista. Hòstia, quin rotllo. Què diu aquest ara? No. Deixa'm estar, jo encantat, perquè mira, saps què? He aconseguit crear-me un perfil a OnlyFans. Bueno. I a sobre cobro pasta. I, saps? És que...
Esclar, aleshores, tu, per exemple, la teva idea seria portar una persona que hagués tingut un intent de suïcidi que els expliqués com es va sentir tot això?
Em sembla que això probablement podria funcionar. Nosaltres, de petits, i era una cosa que es feia tant a escola,
trànsit,
potser no tant.
Per exemple.
Pues amb el tema
però
del...
ens portaven a hospitals infantils?
Sí, però per exemple amb el tema de l'aprimament i tots aquests problemes i tal, que es fa i
exactament
tal.
Exactament igual.
I la gent, si als 15 anys tens una idea al cap, t'explicaran històries que tu te'n vas cap allà.
Esclar. Però si veus el que et passa amb un igual a tu, és molt diferent que no si t'ho expliquen els Mossos d'Esquadra.
Però clar, no és un igual a tu, perquè tu en dius una persona ha passat l'experiència i és gran i explica quan era gran. I un nano de 14 o 15 anys que vingui a explicar s'ha intentat suïcidar, doncs no sé si ni si tan sols és bo, no ho sé, eh? Això s'hauria de parlar ja amb un expert.
Porta'l a Sant Joan de Déu a treballar un dia per setmana.
Mira, jo el que pensava és amb això, amb els nanos, per exemple, si ho fan no pot tenir un càstig penal, però en el cas que es trobin i tal sí que podien anar obligats a unes sessions de teràpia per fer-los veure, comprendre i entendre.
Recuperar els punts del carnet, oi?
De fet, això és el que s'aplica, no?, des dels jutjats de menors. Ara que hem sabut la sentència, per exemple, d'aquesta manada de joves del Màgic de Barcelona, que van abusar d'aquesta criatura d'uns anys. Dues vegades és en el que s'han trobat, perquè eren sis nens menors d'edat, entre els 12 i els 16 anys.
Anaven a l'escola i la víctima s'havia de trobar...
El germà, que és qui va denunciar de fet el cas perquè la nena no ho havia explicat.
No sé.
Ens queden... Digues,
sí, no, penso que les mesures han de ser colpidores, és a dir, han de generar impacte. Perquè si no aconseguirem canviar l'actitud dels joves, perquè estic amb el que diu la Lourdes. Ells, quan tenen aquestes edats tan de 16, 17, 18, 14, 15, el nucli és el seu grup d'amics. És a dir, d'on reben els inputs, d'on jo ho veig amb els meus adolescents de casa.
I la validació és entre iguals perquè el cervell funciona
totalment
així.
Totalment d'acord. Per tant, ha de ser algo que els hi generi impacte, perquè si no, no els hi canviarem la mentalitat. Jo crec que això...
Si us sembla, aprofitem aquests últims 7 minuts finals per abordar l'altra temàtica, encara que sigui un format més breu. Són els canvis demogràfics. Ahir es van fer públiques les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de Població. Si a mitjans del 2004 Sant Cugat entrava a formar part de la llista dels 15 municipis més poblats de Catalunya, amb 67.202 habitants, dues dècades més tard i 31.447 habitants més tard, Sant Cugat està a punt de fregar els 100.000 habitants, sent així el 12è municipi de Catalunya més poblat. Es tracta de les dades, com dèiem, d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística en funció del cens municipal de l'1 de gener 2024. Per tant, ja gairebé anem un any tard, però és el que ens acaba, els que ens passa amb les estadístiques, tant les de l'Institut Nacional d'Estadística com les de l'IDESCAT de Catalunya. Aquesta lectura, més enllà de la població de la ciutat i d'aquest creixement exponencial, sent una de les ciutats de Catalunya que més ha crescut en les darreres dècades, també ens demostren un canvi en la demografia de la nostra ciutat, que reflecteix, de fet, a la resta del país i de l'Estat, com és, per exemple, la baixada de persones entre 0 i 16 anys, que és el grup demogràfic que s'estudia, i també dels naixements, no? Aquesta casa publicàvem l'any passat que el 2023 havia sigut l'any amb menys naixements des de que es tenen dades a Sant Cugat. Creieu que es fan prou polítiques o des de les polítiques públiques es té prou en compte aquest canvi poblacional? Que si bé creixem sobretot per la taxa migratòria, que són l'arribada, perquè amb taxa natural no creixeríem, estaríem en decreixement perquè hi ha més defuncions que naixements. Tenim una població que creix poc a través de la taxa migratòria. Tenim una població que cada vegada està més envellida, hi ha menys infants i més gent gran. Es parla molt dels baby boomers, aquells nascuts als anys 60, que són unes de les generacions més nombroses. Aquí en tenim tres exponents a la taula i jo encara no, però que bé, jo sóc millennial, que és una generació molt ampla també.
Sí.
Però sí que és veritat, doncs, que aquestes persones nascudes als 60 esteu arribant, no?, a aquesta etapa ja més propera a la jubilació, que té altres necessitats. Es fan prou polítiques públiques tenint en compte aquest canvi demogràfic que estem tenint? No sé si cal incentivar o no la natalitat, no sé si des dels ajuntaments, des de la Generalitat i des de l'Estat estem en compte aquesta població cada vegada més envellida i que requerirà d'uns serveis diferents als que teníem fins ara, o queden molts deures per fer?
Jo de moment encara encordo les sabates per la pobresa.
I que sigui per molts anys, escolta.
Sí, esclar, òbviament. A veure, ostres, per començar, el model de creixement de població i via taxa migratòria que té Sant Cugat no té res a veure amb Santa Coloma, amb l'Hospitalet, amb absolutament en cap altra ciutat important del nostre entorn, primera. No cal ni que explicar el per què, estem parlant d'expats, en fi, d'immigració, d'aquella que no en volem dir immigració.
És migració, però són rics.
Exacte, o sigui, tornem a tenir una qüestió semàntica. Exacte, tenim una qüestió semàntica. Una cosa és la immigració, una altra cosa són els que venen. Que venen a treballar, que venen a una feina, que venen amb un contracte, que venen a treballar aquí amb empreses d'alta tecnologia i de primer nivell. Vinguin d'on vinguin, és igual que vinguin de Segovia o que vinguin de Helsinki, és igual, l'enfoc és el mateix, el que no venen aquests és no són subsaharians. Bé, ostres, aquí, clar, hi ha una qüestió de sostenibilitat perquè ostres, per pagar pensions necessites que hi hagi una base que cotitzi. I no ho sé, on ens pot dur aquest model. Sí que cerca ja molt... Això és com l'aigua, és a dir, es perd molta aigua en la distribució, de tuberies que vessen, ja m'enteneu. Però el problema és estructural, és a dir, i és cert doncs, que això, que la població doncs envelleix, però és una tendència, això és absolutament global, és a dir, i quan diem global soc conscient que veiem... Ho veiem des d'una perspectiva occidental, però vaja, ho deixo aquí.
Ferran Lourdes.
Sí, molt ràpidament.
Un minut cada un.
Dos variables o tres variables molt ràpides. És veritat, com diu el Josep, que la població envelleix. També és veritat que les polítiques, al meu entendre, de foment de la natalitat s'haurien d'emmirallar en els països nòrdics, tipus Suècia, Noruega, Finlàndia, que són països que amb això no tenen tants problemes. I després jo penso que la gent envejeix també és una oportunitat, és a dir, s'obren nous nínxols d'economia, és a dir, què vol dir que la gent envellim? No és una cosa periorativa. Hi ha altres mercats, gent que té una capacitat econòmica, que pot viatjar, que no té problemes d'hipoteca, per tant, s'obren altres oportunitats i, per tant, també s'ha de veure així. I, per últim, el tema de la intel·ligència artificial. Potser falten mans, però potser d'aquí uns anys això es soluciona amb un tema robòtic, m'entens? Vull dir que posem els accents a les ITs i a les UTs, però pensem també que s'obren ara altres oportunitats.
Però jo penso que aquí tenim un canvi cultural del concepte de família. Aleshores, la qüestió està que de vegades diuen no hi ha nens, no hi ha ajudes, tal i qual. Qui té més tassa de nens petits són la gent de nivell de renda més baix. Amb la qual cosa ens podíem arribar a pensar, tot és molt car, però és que la volem fer moltes coses, i ha enviat el concepte de família. Llavors, què? Ens jubilarem i cal que vingui molta gent per treballar? Home, depèn en què treballin. Perquè si són sous molt, molt baixos, les capacitats recaptatòries són molt baixes, totalment insuficients, aquestes persones necessiten més ajuts que no aportacions que ells fan. I, a més, traslades la patada endavant, perquè en el moment que es jubilin també s'hauran de pagar. Hem de crear una economia que tingui un valor més alt i no ser una economia basada en el turisme, en servir cafès. Posem-nos a industrialitzar-nos i a tenir un altre nivell. Això és el que jo penso.
Per tant, queda feina. Aquest és el meu resum. Tenim feina i reptes per endavant.
Deixa'm dir, molt bon Nadal a tothom. Nadal, hi ha festes, sí, però sobretot hi ha Nadal.
Molt bé, igualment a tothom. Nadal i bones festes.
Molt bones festes. Aprofitem també per desitjar-lo a l'audiència, perquè nosaltres avui a les 12 acabarem el programa i tornarem com les criatures. Després de Nadal ens guardem un dia per jugar, també, el dia 7, però avui tornarem a ser aquí. Lourdes, Ferran, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta última tertúlia de l'any. Que tingueu molt bones festes i molt bon Nadal.
Igualment.
Gràcies.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama.
per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un Dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Viu el Nadal amb el 91.5.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Viu el Nadal amb nosaltres, Cugat Media.
Avui és l'últim dia del primer trimestre escolar, de manera que demà oficialment comencen les vacances de Nadal, sobretot pels infants. Més de dues setmanes de festa, que tenen el seu punt àlgid el 5 de gener, la nit més màgica de l'any, la nit de Reis. I la màgia a Sant Cugat comença amb l'arribada dels Reis i l'esperada cavalcada. Una cavalcada que fan possible els amics dels veterans i la regalèssia. Avui a l'estudi estem molt ben acompanyats. Tenim amb nosaltres una bona colla de representants d'aquesta entitat. El Joan Gómez, president, el Joan Albadell, vicepresident, el Miquel Anduix, secretari, i el Ramon Perelló, vocal de l'entitat. Molt bon dia i molt benvinguts.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Com estan els preparatius per aquesta nit màgica de l'any?
Molt bé. Les majestats ja estan venint de camí i a punt d'arribar a Sant Cugat.
Tot en ordre, doncs, per aquesta nit. Sí. Els membres dels Amics dels Veterans i la Regalèssia sou en general familiars dels que van ser els components de la penya Regalèssia, sí, i els veterans del futbol de Sant Cugat. Per què és tan important per vosaltres donar continuïtat a les entitats que van fundar els vostres pares i potser fins i tot avis, Joan?
Pare. Aviam, la cavalgata s'ajunten, nosaltres ajuntem dos activitats, que és la cavalgata i els arrossos. Uh-huh. Els arrossos era de la penya Regalèssia i la cavalgata era dels veterans de futbol, que es van constituir com una associació en l'any 40 i tants, 47 ho va fer la Lira, el 48 sembla que ja va començar els veterans, i recollien joguets, recollien coses per la gent més necessitada. Mm-hmm. O sigui, es va ser una mica com un acte benèfic.
Al final l'heu heredat, no?
Sí.
Tant
sí.
Els de la penya com el dels veterans, sí. I ara sou vosaltres els que doneu sortida a aquestes activitats a la ciutat.
Al barrejar les dues activitats vam barrejar el nom.
Una fusió ben avinguda. Quin és el llegat que us han deixat els pares i de quina manera, per dir-ho d'alguna manera, voleu honrar, no?, tot aquest llegat que, si bé és del 48, amb els veterans i amb la penya Regalèssia, si vosaltres continueu a dia d'avui vinculats amb aquesta entitat fusionada, per entendre'ns, i seguiu fent possible els arrossos i seguiu fent possible la cavalcada, és perquè voleu continuar d'alguna manera aquesta herència.
Sí, el que passa que els nostres, els avis, que diem nosaltres, per entendre'ns, eren una gent molt, molt, molt particular, que estava molt arrelada del poble, i
quan en un poble que era molt més petit,
quan era un poble. Quan era un poble.
Ara ja són gairebé 100.000.
Jo vaig néixer quan era un poble, també, tens uns quants anys. El que passa que qualsevol cosa que sortís a Sant Cugat de patrimoni, d'activitat cultural, la penya Regalèssia van ser els primers, uh-huh, bastoners, vull dir, era gent que es vinculava tot i que fos pel poble. Jo me'n recordo que era petit i el meu pare desapareixia i no, s'havia d'anar a no sé què, o al teatre o el que fos.
Estaven a tot arreu, eh? Ara ja tenim moltíssimes entitats que, no?, segmenten d'alguna manera l'activitat en aquell moment.
Però que era el centre de tot el tipus d'activitats.
Quants anys fa que des de la penya Regalèssia primer i ara des dels amics, de fet primer els veterans del futbol, esteu al capdavant de la cavalcada?
Nosaltres vam constituir com a colla, diguéssim, l'any 2001, vam fer la primera activitat l'arròs del 2001, i els Reis del 2002.
Doncs, per tant, ja fa 20 llargs, no? 22, 23 serà aquest any.
23, sí.
Com ha canviat en aquestes més de dues dècades la cavalcada? Hi ha hagut incorporació de noves carrosses, ha canviat el recorregut...
Recorregut n'hem fet no sé quants, per obres i sense obres. Després el problema dels carrers estrets i de seguretat. I la cavalgata pues, no té res a veure la que vam agafar, que hi havia les quatre carrosses i poca cosa més, un camió voluntari i tot, com ara que s'ha construït amb una mica més d'espectacle. Nosaltres voldríem fer-ne més, però...
Voldríeu, què us, com us agradaria que anés evolucionant dels amics?
Un dels problemes que hi ha és el problema de pressupostos.
D'acord. Els diners, sempre els diners,
Sí, els diners manen, els diners manen.
Anem a parar allà mateix. Si hi hagués més pressupost, per tant, us agradaria que fos una cavalcada amb més carrosses?
Amb més carrosses, més animació...
Clar, aprofitem per fer la carta als Reis.
Sí, aprofitem, si ho aconseguim.
Ara que venen, no? Sí, que no sigui per no demanar-ho. També hi ha hagut canvis, la societat ha anat canviant, la sensibilització també ho ha fet, s'hi han incorporat, per exemple, el tramtea per aquells infants que la música molt alta i que els llums els molesten, puguin gaudir també de l'arribada dels Reis Mags. Sí. Quina participació hi tenen les entitats i la ciutadania?
Tota. Vull dir, si no fos per ells, no es faria. Vull dir, totes les entitats que col·laboren, que surten amb les... d'això, vull dir, posen tota la voluntat del món.
Quan comenceu a treballar per la cavalcada? Perquè, clar, és allò que és fruit d'un dia, no?, quan ho veiem, però de ben segur que l'organització ve molt temps enrere.
A partir del 7 de gener.
Un any?
Sí.
Què s'ha de tenir en compte?
Molts timings de coses que tens que anar reservant i anar estructurant el que es voldrà, però de ferm i posar tota la carn a l'assador, que es diu en castellà, al setembre.
Al setembre, per tant, un trimestre. Quan comença l'escola, no? Sí. Tot aquest trimestre. Quins són aquests passos que es fan per preparar la cavalcada que finalment gaudeix la ciutadania la nit del 7?
Perquè no pararia sols, deixo que t'ho expliqui a Joan.
Vinga, l'altre Joan.
M'has deixat la pregunta complicada a mi, eh? passos és estructurar la cavalcada, que més o menys partim de la de l'any anterior i intentem millorar el que no va sortir bé o no ens va acabar d'agradar l'any anterior. I res, és anar seguint passos coordinats amb els tècnics de l'Ajuntament i fent reunions i anar donant forma a la cavalcada final, que és el que al final és el que volem.
Rebeu opinions a vegades d'entitats o de la ciutadania? Perquè és allò que diem sempre d'opinions, tothom en té una, no? I a vegades si coneixes a qui organitza les coses, li dius, escolta'm, a mi m'agradaria que hi hagués això, o a mi això no m'agrada, no m'agradaria que hi fos. No sé si rebeu aquest tipus d'inputs i si els hi feu cas o no.
Sí, precisament les entitats que hi participen són els primers que quan acaben fem una reunió amb ells i ells ens expliquen com ho han vist des del punt de vista ja no de qui ho està organitzant, sinó també des de qui està dins de la cavalcada i està veient tot el que succeeix, no? O sigui, aquestes entitats n'hi ha que porten molts anys ajudant-nos, o sigui, sent partíceps, i per tant amb ells els hem de fer molt de cas.
S'ha d'escoltar, eh? Exactament. Les idees sempre està bé valorar-les. Hi ha alguna sorpresa? Digues,
també Joan. També pensa que nosaltres el dia de la cavalcada estem molt pendents de que tot surti bé, però no estem pendents de la cavalcada en si. No la gaudim com la gaudeix la gent. Llavors, ens va molt bé el feedback de la gent que està de públic, el feedback de la gent que hi participa, perquè nosaltres realment anem a peu. Estem més pendents de nosaltres, de que tot estigui bé, de que no es desenganxin les carrosses, de que tothom vagi al ritme, que no de com va. Llavors ens va molt bé, la veritat.
Teniu ganes de gaudir alguna cavalcada? Des del públic, també. No us podeu demanar anar rotzir, Joan? No tens ganes de demanar-te festa aquest dia, diguéssim, de l'entitat?
Porta des dels 14 anys.
Déu-n'hi-do. N'has gaudit poques, doncs, d'espectador, eh?
M'agradaria un any.
T'agradaria?
Sí.
Doncs jo demanaria allò, permís de dia personal aquell dia.
Aviat arribarà aquest permís.
També la gaudim, eh? Des de dins també la gaudim.
Sí, segur.
És un altre estil de cavalgata.
Hi ha alguna sorpresa preparada per la cavalgada d'enguany?
Ostres.
En principi, en Moixinac, com sempre, com els últims anys, doncs serà qui...
Encapçalarà la cavalcada.
Exactament, encapçalarà i rebrà els Reis. I...
La novetat és que aquest any rebrà els Reis al Fanaler, al Moixinac, a la plaça de Victòria dels Àngels, allà a l'Auditori.
És un element relativament nou, el Moixinac. Té
sí,
poc més de...
3 anys.
Tres anys.
Aquest és el tercer.
Aquest és el tercer.
Sí, sí. Us agrada aquesta nova figura de la cavalcada de Sant Cugat i de l'ambient
de
Nadal?
Sí, de fet, va ser una proposta que va sortir dels Amics dels Veterans i la Regalèssia, que conjuntament amb els tècnics de cultura també ho van veure molt, molt bé i res, ara estem intentant donar-li l'empenta i el protagonisme que es mereix el personatge.
Per acabar consolidant-lo, no?, com un Exacte. Element més màgic de la cavalcada i que a poc entenc que els santcugatencs se'l facin seu i no es puguin imaginar gairebé la cavalcada sense el moixinac.
Aquesta és la idea.
Fa molts anys els Reis de Sant Cugat arribaven amb helicòpter. Això va canviar i apareixen de formes màgiques. Com apareixeran aquest any?
Això apareixeran com ells voldran, que al final és qui
no us ho comuniquen. No us comuniquen la manera...
No, esperem que Moixinax els posi la linterna amb suficient llum com perquè
trobin el camí.
Exactament.
Perquè si no malament rai, amb tota la feinada que porta organitzar-ho tot, només faltaria que el Moixinax tingués la linterna amb poca llum. A finals de novembre acostumem a fer una crida a la participació de les fades, dels patges, dels ambaixadors. Quina importància tenen totes aquestes criatures i aquests joves voluntaris en l'organització de la cavalcada?
Bueno, ja contesto jo. Moltíssima. De fet, hem rebut una allau d'inscripcions per ser patxa. Evidentment n'hi van 4 per rei, són 12 patxes, no en podem triar més. Pensa que hem rebut unes 80 sol·licituds.
Déu-n'hi-do.
I ens sap molt greu que hi ha nens de Sant Cugat que no han pogut accedir, però clar, has de fer la tria, no els pots posar, no els podem posar tots. Fades també, no sé quantes, 40 i pico sol·licituds,
sí,
també.
Sí, prop de 50.
I tenen acollida totes les fades, per
no,
exemple?
No, ens en hi caben 20 a la carrossa. Però bé, bueno, ja la diferència no és tanta, no? No hi ha tanta, també ens sap que és molt greu, però és que no podem fer... Ambaixadors també ens en fan falta 6, que són aquells personatges que recullen les cartes amb la bústia. N'hem rebut 12...
Més. Sí. Però ara ens falta...
Ara ens falta que des d'aquí, si em permets, farem una crida a voluntaris. Ens falten voluntaris. Qui vulgui participar a la cavalcada com a voluntari per ajudar-nos a fer el recorregut més segur i tot, que ens ajudin una mica nosaltres també. La pàgina web és www.ambere.com, no?
Sí.
Ambere, Amics Veterans Regalèssia, és les dues primeres lletres. I res, a apuntar-se, hi haurà un full d'inscripció i ens posarem en contacte amb ells i els...
Doncs i tant, crida feta aquests voluntaris, perquè si bé tots ens agrada gaudir d'aquesta festa, no? Doncs a vegades també toca involucrar-s'hi. Escolta, un any, si no, el Joan no podrà mai estar allà d'espectador si no hi ha aquest relleu. Entenc que aquests voluntaris que necessiteu són aquests que estan al costat de les carrosses per garantir que la gent no s'acosti massa a la carrossa, per tenir el recorregut ben senyalitzat i que estigui... Sí. Tot en ordre, per tant, tothom que ho vulgui està la mar de capacitat per fer-ho.
Majors de 18 anys.
Majors de 18 anys, això sí, sota les ordres dels amics. Ara que em dèieu, si fem la carta als Reis, no, ens agradaria que la cavalcada fos més grossa, no? Més llarga, que hi hagués més carrosses. Si això fos possible, també podria incorporar aquestes altres fades, aquests altres patges, aquests altres ambaixadors?
Sí.
O com us agradaria ampliar-la?
No ho sé, perquè no ens ha donat temps de plantejar-ho, però evidentment seria per captar més nanos dins de la cavalgata.
Per donar més resposta, entenc, a totes aquestes persones que, i aquestes, sobretot els infants, sí, no?, sí, que hi volen participar.
I també més entitats.
Més entitats, també.
Clar, perquè ara està limitat a 6 entitats, amb la qual cosa, aviam, sempre vulguis que no, és un constrany... I també et sap greu que hi ha...
Posen un compromís, d'alguna manera,
hi ha,
no?
Hi ha alguna entitat que, si li dius que no, i en canvi, si tinguéssim més carrosses, doncs fàcilment podríem encabir més entitats de les que tenim avui, a part de, com deia el Joan, doncs, també no tenir que dir que no a tantes fades...
Ni tres pages.
I patges, que també podries posar, no?
Per on passaria aquesta opció d'ampliar la cavalcada? Què és el que necessiteu? Necessiteu, diguéssim, que sigui l'Ajuntament qui posi més recursos? Sí. Aquí sempre aprofitem, eh? Tothom demana, tothom demana més diners per les seves activitats, que al final reverteixen en la societat. O hi hauria alguna altra via, no sé si particular, si empreses poguessin portar, no sé si vehicles, si plataformes...
No s'ha plantejat mai el tema publicitat. Si té com... Es vol que la cavalcada sigui municipal, vull dir, que sigui de tots.
Clar.
I llavors, de moment, no s'ha plantejat mai, vull dir...
Donació, no cal...
Seria una opció, perquè no aniria contra el pressupost municipal i serien recursos que vindrien externs.
Aquesta col·laboració, no?
Sí.
Però en principi... fugim una mica del tema publicitari i de més.
Volia dir, no cal que empresa X que vinili una carrossa, sinó que de manera voluntària doncs es faci una aportació, ja sigui d'un vehicle o del que calgui, aclarit en tot cas. Quantes carrosses veurem aquest any? Què veurem a la cavalcada?
Veurem 6 carrosses que les omplen les entitats. Les entitats, aprofito. Són el Miquel, ens dos. Ens diu quines són per agrair-los la participació.
Començant pel patí hockey Sant Cugat, el club de tenis natació, el futbol sala Sant Cugat, la penya blaugrana, Morenada Unió Boliviana i a l'Espai Cel.
Doncs un agraïment
a totes elles. Llavors tenim aquestes 6 carrosses, després tenim la bústia, tenim l'estrella, els tres reis i al final hi ha els diables.
Sí.
I el trenet del Sant Cugat Comerç tancarà...
Tancant la comitiva.
I davant va carabassar...
I entremig hi ha elements mòbils, hi ha gent a peu, hi ha bandes de música, hi ha bandes de ball, hi ha...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do,
sí.
No? Fa patxoca.
Està molt bé.
Aquesta petició feta, per si pot fer encara més patxoca,